En aquest estudi acaba d'entrar ara el primer secretari del PSC, el senyor Pere Navarro, qui està saludant a tots els tertulians, el Toni Soler, el Jordi de Juan, anteriorment el Toni Comín i el Francesc Marc Álvaro, i ara seu en aquest estudi. Senyor Navarro, bon dia, moltes gràcies.
Hola, molt bon dia, gràcies.
Parlant de la manifestació d'ahir, de la jornada d'ahir, de la vaga en el sector de l'ensenyament, què li va semblar tot plegat?
Bé, em va semblar que, més que una vaga, va ser el testimoni d'un problema que tenim en aquest país, no? Perquè és evident que l'ensenyament és el que ens garanteix, per una banda, doncs, les oportunitats de la gent jove, dels nens i les nenes, de poder-se formar i de poder tenir una vida digna, i també garanteix el futur del país. I, per tant, el que estem veient és que aquestes garanties, doncs, tenen dificultats, especialment després de les darreres retallades.
Permeti'm, aprofitant la presència avui del Pere Navarro en aquest estudi, no és habitual veure un alt dirigent de Convergència i Unió entrar al carrer a Nicaragua, com va passar ahir. Josep Antoni Duran i Lleida hi va anar per reunir-se amb el primer secretari dels socialistes. Vostè s'ha reunit les últimes setmanes amb Artur Mas i amb Duran i Lleida. En qui s'entén millor?
Jo m'entenc amb tots els líders polítics, però també li he de dir que a la darrera reunió amb el president Mas, també li he de confessar que jo vaig veure voluntat també d'entesa, però en qualsevol cas més amb la reunió amb el senyor Duran Lleida.
Va sortir ahir, diguem, satisfet d'aquesta reunió?
Sí, vaig sortir més que satisfet, tranquil, no? Perquè vaig veure que realment el que es vol, el que algú vol, en tot cas Unió Democràtica, però en tot cas el senyor Duran Lleida és el secretari general de Convergència i Unió, per tant també he d'entendre que parlava en nom dels dos partits, però vaig veure que hi havia una voluntat sincera d'arribar a acords, no només aquí a Catalunya, que és imprescindible, sinó també a Madrid.
També a Madrid?
També a Madrid.
Té la sensació... Aviam, el tema... La reunió, bàsicament, era per parlar del pacte fiscal. S'està més a prop d'un acord entre Convergència i Unió i el Partit dels Socialistes de Catalunya o no?
Ho estem treballant.
Ui, però estem treballant...
No, però miri, arribar a un acord... Aquí partim d'una situació que és diferent, perquè en les diferents reunions que jo vaig tenir amb el president Mas, ell, en les seves propostes, no... Eren absolutament les mateixes el mes de desembre que el mes d'abril. Una negociació, un escenari d'acord... és quan les dues parts, home, doncs, intenten buscar un punt comú. Jo crec que en els darrers dies aquesta voluntat per part del govern i per part de Convergència i Unió s'ha vist més clarament que en les anteriors setmanes.
Com ho escriu el Pere Martí de Lara, estem parlant d'un pacte fiscal sempre dins la LOFCA, el que hi van parlant durant Lleida?
Estem parlant d'un pacte fiscal, per nosaltres el pacte fiscal o una millora del finançament, o com li vulgui dir, perquè això de les marques, en realitat el que estem buscant és que Catalunya tingui més recursos i que el repartiment es faci millor. Estem parlant, en principi, dins de la LOFCA.
És curiós, perquè recordo que l'Andreu Mascolell en aquest estudi va dir tot passarà per sortir de la LOFCA.
Pues clar,
és si que... Duran i Lleida diu que accepta que sigui dins la LOFCA, o els hi proposa, com vulgui, que sigui dins la LOFCA, aquí hi ha un problema.
És que, clar, hi ha un problema, és el que li deia. Si des del govern ens diuen, escolti, la condició és sortir de la LOFCA, la condició és, si ens posen condicions de les quals no se'n pot ni parlar, doncs no podrem negociar, aquesta és la realitat.
Però puc preguntar per què s'estimen tant la LOFCA, vostès? Sincerament.
No, nosaltres tenim una posició de sortida, que és la LOFCA, que és l'Estatut d'Autonomia que va votar el poble de Catalunya. Ja no li dic el que ens va retallar el Tribunal Constitucional,
sí. El
que va votar el poble de Catalunya i que va resultar aprovat per referèndum. Per tant, escolti, explorem els camins que ens dona això. Fixi's que l'acord de finançament al qual van arribar el Castells i Solves va millorar moltíssim l'anterior acord de finançament.
Tots els acords que s'han anat aprovant milloraven l'anterior i al cap d'un any s'han revelat insuficients o ens han dit que eren insuficients.
No, miri, sap què li ha passat a l'acord de finançament del senyor Castells i el senyor Solves? Ha passat que hi han hagut incompliments per part del govern d'Espanya. I aquí no li poso sigles a partits, Estic parlant de governs. Hi ha hagut incompliments i, per tant, els incompliments que fan generen desconfiança. Quan ens diuen la disposició addicional tercera de l'Estatut, que és una cosa positiva per Catalunya, anem a Madrid i diem, escolti, hi ha tots aquests diners que ens deuen d'aquesta disposició addicional tercera, i a Madrid ens diuen, no, és que miri, sap què?
No.
No només no li podré pagar, perquè no tinc diners, que això és comprensible, sinó és que no li vull reconèixer el deute. Llavors, clar, tenim un problema. Per tant, l'acord de finançament al que puguem arribar en un futur ha de fer que no hi hagi lletra petita, que no hi hagi aquest tipus de marc per, o de marge per la desconfiança i per l'incompliment.
També hi ha hagut caiguda d'ingressos fiscals, s'intueixo, no? És a dir, per això no es va complir les perspectives.
Sí, sí, efectivament.
Hi ha hagut... Jo només volia fer una pregunta.
No, però jo li dic, si vostè té... És a dir, ens podien haver dit, perdoni, ens podien haver dit, no, jo no li puc pagar, però li reconec el deute. Això és molt important. Perquè això vol dir que jo puc comptabilitzar els meus comptes. Ja, escolti, bueno, ja m'ho pagarà l'any 2017.
L'últim pressupost del govern socialista es va reconèixer, que crec recordar, estava previst, hi havia una previsió pressupostària, és a dir, estava reconegut.
Sí, 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 però estàvem lluitant perquè reconegués el deute per part del govern d'Espanya.
Escolti, perdó, de seguida, Francesc Marc, Euskadi està fora de la LOFCA. Per què un socialista com Patxi López pot defensar-ho i en canvi un socialista com Pere Navarro no?
Un socialista com el Patxi López està a Euskadi i un socialista com el Pere Navarro està a Catalunya.
Però bé que els hi va, amb ells està fora
sí,
de la
LOFCA. Sí, sí, home, és clar que els hi va molt bé, però, escolti, el sistema de finançament d'Euskadi i de Navarra a Europa és un accident, és un sistema que no existeix a cap altre lloc d'Europa, perquè és absolutament insostenible. Si volem...
Insostenible per l'Estat, en tot cas, perquè per ells els hi va la mar de bé.
Insostenible al conjunt de l'Estat. Mira, el tema del finançament és un tema que el que requereix és molta sensatesa, i el que requereix és molt sentit comú, és a dir, nosaltres hem de procurar estar més ben finançats. Això els dic clarament, ho dic contínuament. Però no es pensi, no, és que el Pere Navarro, els socialistes, no volen que Catalunya tingui un finançament. Sí, volem un millor finançament, però ho volem des de la sensatesa, ho volem des d'una posició, ho hem repetit milers de vegades.
La sensatesa
ambiciosa,
la clau,
justa i possible.
És tenir la clau de la caixa?
És tenir la clau de la caixa.
Sí, de clar.
Sí, sí, esclar.
Però amb dues còpies de la clau.
Torno a dir. Nosaltres proposem un consorci entre Agència Tributària Catalana i Agència Tributària Espanyola.
Sí, però... Dues claus.
No, però hi ha un petit detall. Amb la presidència catalana. La presidència catalana vol dir vot de qualitat. I vol dir que avui... Això que li estic dient és una revolució, eh? Escolti, això és una bomba dins de l'Agència Tributària Espanyola proposar això. Però vol dir que nosaltres tindrem la capacitat de saber exactament què es recapta, però nosaltres proposem que recapti tot aquesta agència tributària. Per tant, tindrem la capacitat de saber què es recapta, que és un altre problema, que no hauria d'existir, però que existeix, i que tindrem la capacitat, doncs, de poder gestionar aquests recursos i de poder acordar, en el marc en què diguem, de poder acordar com es reparteixen aquests diners.
Senyor Navarro,
vostè parla... El Jordi Juan, que l'he tallat abans, després el Francesc Marc i després el Toni Comín. Breument, sisplau, Jordi.
Sí, sí, molt greu. Se m'acumula la feina.
Sí, efectivament.
Com vostès parlen de l'OFCA sí, l'OFCA no, entenc que, esclar, el debat és que si estem dins de la LOFCA estem parlant d'un model generalitzable per tot l'Estat. És això del que estem parlant, pregunto.
Nosaltres el que defensem... La LOFCA és una llei que... Tots parlem de la LOFCA, però això és com quan estàvem discutint el tema de Bolònia amb el tema de l'espai universitari. Tothom parlava de Bolònia, però ningú s'havia llegit els tres fulls del que constava això.
Jo sí,
però
jo sí,
el
no
tema
l'he estudiat,
de la LOFCA, sí, sí. Però el tema de la LOFCA i tots els temes de finançament són molt, molt complexes. Però en tot cas, nosaltres hem d'explorar quines possibilitats ens dona la LOFCA. Però el que sí que diem és que el que volem és, sigui a dins, sigui amb algun tipus de punt, el que volem i el que plantegem també és que volem un finançament per Catalunya. O sigui, una certa bilateralitat també, però que sigui sostenible per tot pel conjunt d'Espanya. Que limiti d'alguna manera, dir-ho així, anava a dir que limiti la solidaritat... Vol dir que més que limitar la solidaritat, que estimuli les altres comunitats autònomes que reben ajut a que es col·loquin en un nivell que no faci necessari rebre aquest ajut, i això vol dir, escolti, explorem aquestes possibilitats, explorem les possibilitats que ens dona l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i mirem fins on podem arribar. Perquè no oblidem una altra cosa, haurem d'acordar un nou model de finançament amb el govern d'Espanya, amb aquest govern d'Espanya. L'altre model és que diguem, no, és que nosaltres anem allà a trencar. Aquesta és una altra història.
El Francesc Marc també té pregunta.
Senyor Navarro, jo li anava a preguntar allò de la clau, però ja l'hem preguntat i m'ho hem preguntat. En tot cas, a Madrid parlen sovint d'això del fuero i el huevo. El fuero i el huevo. I, de fet, el gran debat, finalment, és sempre que, com que el govern de la Generalitat sempre va curt de caixa, i ara més, si et porten el huevo, i el huevo és més o menys gros, no pot ser de Pasqua, pot ser d'aquells de petitons, no? De guatlla, però en tot cas agafes el huevo. El que passa que ara, en la negociació d'aquest moment, no hi ha huevo tampoc. Per tant, tot el debat és sobre el fuero. En aquest sentit, jo li pregunto, vostès ara perden un element de legitimitat, que és que si es posa damunt la taula una xifra considerable, qui no l'agafa? Però ara no la posen. I de cara a la gent que els vota vostès i els seus espais de complicitat, i després d'enquestes importants que subratllen que fins i tot molts votants socialistes estan d'acord en canviar el model, és a dir, en canviar el fuero, vostès com explicaran que renuncien a la possibilitat aquesta de canvi de model? És a dir, en el seu món, en els seus votants, en els seus sectors d'opinió, com poden explicar que renuncien a això, malgrat que vostè diu Europa ja no ho accepta tal, però bueno, el que tenim ara és que objectivament el País Basc i Navarra tenen uns nivells de gestió davant la crisi també millors gràcies a això. Com ho explicaran, senyor Navarro?
Nosaltres estem renunciant a un canvi de model? Em sembla que no. Nosaltres el que estem dient és que evolucioni aquest model i que es millori. I que es millori amb una d'una manera possible. I repeteixo, ambiciosa i justa per Catalunya. Però escolti, no tornem una altra vegada al cas del País Basc i Navarra, perquè, escolti, miri a tota Europa, sistemes, i fins i tot al món, sistemes de finançament, sistemes federals, Alemanya, el Canadà, etc. Cap té un sistema similar al sistema del País Basc i Navarra. Per tant, això és un accident de la història que, si volen, hi podem aprofundir per què es va produir. Però, en tot cas, nosaltres no estem amb això. Ara, això sí, a la nostra proposta el que diem és que sigui el que sigui, vagi evolucionant perquè puguem arribar amb un nivell similar al del millor tracte de l'autonomia, diguem-ne, que tingui un millor finançament. Però, en tot cas, nosaltres no renunciem a una millora del model. Ara, també li he de dir, el mestre d'aconseguir, diguem-ne, una cistella d'ous sense plantejar els fueros va ser el president Pujol. Va estar més de 20 anys, allò, amb el peix al cove. No li va anar malament, tampoc, eh? Però, en tot cas, nosaltres també estem per un canvi o per una evolució del model.
De seguida el Toni Comín, però avui li rebaten tant el Toni Aira al Periòdico com l'Empar Molina a l'Ara les seves paraules del dilluns al Tribuna Vanguardia sobre una Catalunya independent seria més pobra i més petita. Li pregunto, pertany a Espanya? Ens faria més rics i més grans?
No, miri, és que sap què passa? Que la gent ha de llegir una mica més. Perquè això d'agafar una part d'una intervenció i col·locar-la en uns nivells absolutament frívols, em sembla que en el moment en què està el país, això és una irresponsabilitat. No ho dic pel Toni Aira, al qual li tinc un respecte.
Ho diu per Moliner.
No, en general, ho dic en general. Escolti, he rebut amenaces de mort, en el Twitter. És a dir, estem absolutament desquiciats.
Molts, benvinguts. Molts.
Estem absolutament desquiciats.
No pateixi per això, senyor Navarro.
No, però li dic per què. Li dic perquè el país està en una situació molt difícil. Jo faig una afirmació que és absolutament exacta. Si algú es pensa que aquest país... Jo tinc absolutament respecte pels independentistes. Jo no ho sóc. Però jo aspiro a una Catalunya que lideri Espanya i Europa. I això no es pot fer si cada dos per tres estàs amenaçant a marxar d'Espanya i, per tant, a marxar d'Europa també. És la meva posició democràtica i ja insisteu que respecto totes les altres posicions. Però, mira, sap què em sembla, també? Que estem visquent amb cortines de fum. La senyora Aguirre, per exemple, que és una mestra en llançar cortines de fum. Miri, la gent està molt fotuda, molt fotuda. I nosaltres estem parlant contínuament d'un pacte fiscal que arribarà quan arribi, però que la gent necessita respostes avui, Avui. Jo els convido que visitin algun dels barris a les nostres ciutats i que parlin amb la gent. Ahir es va donar un premi a la plataforma dels desnonats. Qui està fent alguna cosa per ells? Qui està fent alguna cosa per ells? I mentrestant nosaltres estem parlant de coses que passaran d'aquí un, dos o tres anys amb un futur absolutament incert. Jo el que demano és que parlem del pacte fiscal, que parlem de la senyora Aguirre, però que parlem dels problemes que avui té la gent de Catalunya.
Una cosa que no m'ha
quedat.
Un moment,
una precisió.
Disposat a debatre.
Un moment, les gàbies, que surtin els lleons. Un moment, Toni Soler i Francesc Marc. Un Toni Soler i Francesc Marc i el Toni Comín per reblar-ho. Toni, un instant.
No estic fent ni un gest.
Jo estic molt... Primera cosa, el tema del pacte fiscal, concert econòmic, etc., té a veure amb els desnonats, té a veure amb els problemes de l'educació. Tot això bé, de l'asfíxia financera i de la incapacitat que té les administracions d'aquest país per resoldre els problemes d'aquest país. La qual cosa ens deixa en una posició sempre de parar la mà i esperar a veure què ens cau, cosa que jo trobo que és bastant indigna i que, a més, fa temps que...
Estic d'acord amb vostè.
Que em catxa, me n'alegro. I la segona cosa és... Jo de vostè no parlaria d'amenaces, perquè jo crec que les amenaces... Vostè mateix t'ha formulat una, suposo que sense voler, però vostè quan ha dit que la independència de Catalunya implica sortir d'Europa... Això és una amenaça, perquè em sembla que...
Jo no amenaço ningú.
No, vostè no, però vull dir...
Jo estic donant una opinió, perquè...
Bueno, vostè ha dit que sortir d'Espanya implica sortir d'Europa. Això, jo... Diguin advertència, diguem-ne, no? I no, la senyora Sánchez Camacho...
No tinc cap poder a Europa, jo.
L'altre dia va dir que no cobrarien els pensionistes. S'està configurant un discurs amenaçador en contra de la gent que aspira a que aquest país tingui un millor finançament, conseqüència d'un estatus polític diferent al que té ara. Però no s'enganyi, no estem parlant del sexe dels àngels per defugir per la de la crisi. Estem parlant de la crisi i ho fem en base a la qüestió principal, que és el problema dels ingressos que té aquest país i de qui no us en fa.
Sí, per al·lusions?
Sí, sí, sí. Sisplau.
Primer, cap, evidentment, cap... no es preocupin que complirem tota
sí,
la
sí,
meva...
Sí, sí, sí.
Però, evidentment, amenaça cap, eh? Jo era un comentari i una opinió que tinc. Perquè, evidentment, el que no es pot pensar és que serem independents i viurem en un món absolutament just, que tothom en reconeixerà, etcètera, etcètera. Però, bueno, no aprofundim més en això. El que sí que li vull dir és una altra cosa. El que no pot passar és que això es radicalitzi de tal manera que, perquè jo dic que no sóc independentista, automàticament se'n col·loqui a la bossa dels espanyolistes i dels que ens homogenitzen. Miri, des de fa molts anys jo estic lluitant per les llibertats a Catalunya. Des de fa molts anys, Molts més que molts dels que avui estan defensant la independència i que van amb les banderes a tot arreu. Jo ja la portava la bandera quan estava prohibit, i era molt jovenet. Per tant, jo defenso les llibertats per Catalunya, però ho defenso amb un model en el que crec, federal, dins de, per liderar Espanya i dins d'Europa. Per tant, escolti, jo és que intentaria que no em col·loquessin a l'altra banda perquè no m'hi sento absolutament identificat. Escolti, jo vaig lluitant contra el franquisme, en contra de l'Espanya que ens oprimia, en contra...
Però jo
no li dic a vostè, però comprendrà que estic sensibilitzat després de rebre tantes garrotades.
Però faci un consell de tuitaire.
Sí.
Oblidis del Twitter.
Sí, sí, és el que faré.
Perquè, de veritat, Sí, no, de veritat,
Li dic jo.
És el que faré.
Surti.
És el que faré.
No, surti, no... O no faci cas...
És una manera de donar...
Sí,
però els agraeixo la... Però, en tot cas, miri, és veritat que necessitem un millor finançament. Jo estic d'acord amb vostè. Estic d'acord amb vostè que tenim una situació econòmica i financera que ens oprimeix. Necessitem un millor finançament. Però també li dic que avui, amb els instruments que tenim, i li vaig proposar al president Mas, escolti, amb algun tipus de fiscalitat, ja, l'impost de successions, ja sé que em diran que sóc repetitiu, però és important, faci tres coses: un pla de xoc d'ocupació juvenil, un pla de xoc amb els temes socials per aquesta gent que està tan fotuda, i un pla de dinamització econòmica, que passa per ajudar les petites i mitjanes empreses a internacionalitzar-se, a innovar, etc. Això val pocs diners, però és una senyal. És una senyal de futur i d'esperança mentre arriba aquest pacte fiscal. Escolti, que no el tindrem demà, per molt bé que ens surti, per molt que pactem aquí dins de Catalunya i amb Espanya. Però encara que les coses vagin molt bé, no estem parlant de la setmana que ve, ni del mes que ve, ni de l'any que ve. Estem parlant una mica més enllà. A part de que no... És que vostè parlava del fuero i el huevo, no? Bueno, si aconseguim el fuero, però el huevo serà difícil que l'aconseguim almenys immediatament.
Com deien els Cometa Nacional, Francesc Mart, toma el huevo.
Molt ràpid, perquè si no el Toni Comín em mata. Molt ràpid, però vostè...
No, el Toni Comín farà després una masterclass aquí, perquè fa hores que l'han gesticulat.
No, em va pel·lat la bona intervenció.
Vale, Francesc, bueno, a la segona... A les 10 acabarem, jo us aviso.
Ha parlat de barris el senyor Navarro i... Bueno, suposo que no ho deia per nosaltres, però a vegades els oients es pensen que els tertulians som gent que vivim a l'estratosfera, no?
No,
vivim en
no,
barris
no,
concrets,
no vostès,
eh? I justament, diguem, jo tinc familiars i tinc veïns a l'atur i amb els que parlo cada dia, per tant, aprofito per dir als oients que els que escrivim i parlem no som gent que arribem de l'estratosfera, estem
no
al carrer.
No era en absolut la meva intenció.
No ho he dit, però aprofito. I li volia preguntar sobre els barris. Els barris, justament... i vostès quan estaven al govern van impulsar la llei de barris, etcètera, etcètera, però també vostès com a partit que han gestionat molt de poder local han actuat. En aquest moment sí que és veritat que hi ha una gran complexitat, sobretot en ciutats d'una certa dimensió, en el món dels barris, la immigració, etcètera, etcètera. I això, inevitablement, que és com de manual, indica que quan a vegades els grans partits, els grans de Catalunya, vostès, Convergència i Unió, no hi són o no hi acaben d'arribar, etc., es produeix allò que és l'entrada de discursos perillosos, de tot tipus, xenòfob, etc. Li vull preguntar directament per això i perquè, de fet, en el mapa electoral de Catalunya en els últims temps, sense que puguem dir que ens hem alarmat, sí que hi ha hagut un moviment de penetració de discursos d'ultradreta, a vegades directament per grups antisistema racistes, o a vegades quan el PP en alguns llocs com Badalona ha agafat aquesta bandera. Vostès, com Convergència i Unió, que són al carrer del mig de la política catalana, tenen molta responsabilitat aquí. Què faran? Vostè va parlar en un discurs i intento llegir-lo a fons a vostè.
Sisplau,
que va
dir,
baixem al carrer.
Mar,
baixem
no
al carrer, què vol dir això? Amb els barris, vull dir, i amb tot això que li he posat.
No, el carrer vol dir que nosaltres el que hem de fer és, a més, doncs, estar en els faristols al Parlament, que això fins i tot hi va haver una certa polèmica, perquè algun parlamentari va dir, home, potser, no, escolti, és que és una autocrítica també, eh? Baixar al carrer vol dir estar parlant, estar més al costat de la gent, parlar amb la gent, saber què és el que li preocupen, i també explicar les nostres propostes. Perquè, clar, nosaltres defensem que hi ha dos grans models de societat, el que marca la dreta i el que marca la... Ara simplifico molt, perquè si no el senyor Basté em renyarà perquè m'allargo massa. Però hi ha dos grans models de societat, però en tot cas el que sí que ens preocupa és aquest creixement d'aquests moviments feixistes, perquè ens recorda a l'Europa dels anys 30.
Voten això, quan antics votants socialistes van cap aquí, què han fet malament vostès?
Doncs miri, és que quan tot està tan malament, quan els discursos es radicalitzen, la gent tendeix a buscar esperança amb allò que és una mica, saps, amb temes més eteris, amb temes més, amb esperances, aquestes, bueno, doncs aquests a la millor ho arreglen, no? És com el que té una malaltia molt greu i se'n va a buscar, doncs, algun tipus de medicina alternativa o algun bruixot que li arregli, no? Doncs amb això passa el mateix. Ara és molt preocupant que estiguem en un escenari que podria ser similar a l'Europa dels anys 30 amb el creixement d'aquests tipus de moviments feixistes.
L'última paraula la té del Toni Comín, l'última pregunta. Anem, Toni.
Sí, no, com feies, dius, no, una masterclass, no, l'únic que vull és poder fer la intervenció a la primera ronda igual que els altres tertulians.
Sí, però com que direu més o menys, però anava Rui, tu aneu amb la mateixa línia, que la diferència que fa Francesc Marc, Jordi de Juan i Toni Soler millor veus diferent que no dir el mateix. Que no dir el mateix. Se t'està acabant el temps. O vas al gra o et baixo al faristol. O sigui, tu mateix.
No, jo li volia preguntar al Pere, només, quan estava encara parlant del pacte fiscal al principi de l'entrevista, l'altre dia dèiem aquí, a veure, si ens posem d'acord que l'objectiu és reduir el dèficit, perquè primer ens hauríem de posar d'acord si l'objectiu que el 70% dels catalans té quan diu estem per un pacte fiscal és reduir el dèficit fiscal de Catalunya, i per tant el que volem és un acord amb Madrid i no volem una ruptura amb Madrid. La pregunta, jo a veure què et sembla aquest argument, no? Seria molt bé, doncs, si l'objectiu és aquest, i no confonguem els objectius i els mitjans, és a dir, la finalitat de reduir el dèficit, sortir de l'OFC és un mitjà. Hauríem de veure quin és el mitjà més segur per aconseguir aquest objectiu. I la pregunta que jo crec que és útil fer-se a l'hora de la negociació entre els partits és, per reduir el dèficit és més segur des del punt de vista jurídic, des del punt de vista constitucional, un model l'OFC asimètric, amb una singularitat per Catalunya, és més segur, és més probable un acord sortint, fent una proposta des de fora de la LOFC, és a dir, una mica com veus aquesta idea, dir, posem, primer, aclarim quins són els... Perquè sembla que l'objectiu sigui sortir de la LOFC com a objectiu, no? En tot cas, això serà un mitjà, però està clar que l'objectiu és tenir un dèficit just al límit de la solidaritat. Preguntem-nos quin és el camí polític i jurídicament més viable per aconseguir aquest objectiu, no?
Jo estic absolutament d'acord amb el que tu dius, és a dir, evidentment l'objectiu és reduir el dèficit, no reduir el dèficit només, sinó donar a Catalunya la possibilitat, primer, per tenir els serveis adequats perquè la població es pugui desenvolupar amb qualitat de vida, etc, etc, i perquè servim també de locomotora econòmica d'Espanya i d'Europa. I per això és imprescindible que tinguem aquests mecanismes, que també són mecanismes financers.
Ja estic, Jordi?
Jo també he intentat ser sintètic.
He dit que han estat tots dos molt aplicats, i per tant els agraeixo molt. Per cert, hem començat parlant d'Esperanza Aguirre i no ha dit res de... Vaja, sí, ha deixat entreveure... I sembla una barbaritat.
Sí, em sembla una barbaritat, i em sembla que abans parlàvem dels barris, dels problemes de la gent, que escolti, que amb els problemes que té la gent, que aquesta senyora es dediqui a preocupar-se dels finals de la Copa del Rei, em sembla absolutament impresentable.
Però em prenc de desviar l'atenció, no, diríem?
Home, esclar, però esclar, és que estem cansats ja de cortines de fum. Miri, el que està, aquesta senyora el que ha de fer és controlar el seu dèficit, dir la veritat, perquè s'ha demostrat que ens ha mentit, de fet, com el seu company president del govern, que estem acostumats, doncs, des que van guanyar les eleccions, a una mentida darrere l'altra i un incompliment darrere l'altra, i que es preocupi més dels ciutadans i dels ciutadans de Madrid que falta els hi fa.
Li agraeixo molt que ens hagi acompanyat en aquest estudi, senyor Pere Navarro.
Gràcies a vostès.